A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut, feina i felicitat per tothom. Ara passen uns minuts a les 5 i això és Temps de Benestar. Amb el programa És gran ser gran. Com cada dimecres i dijous i sempre en la mateixa tònica de mantenir els informats i a la vegada entretinguts, una part d'aquesta tarda engeguem És gran ser gran. Avui tenim un programa ple d'informació, entrevistes i consells de geriatria. Comencem amb el tema del dia a càrrec d'en Carles Reixac. L'entrevista tindrem a la directora de la residència El Mirador de Mataró. La borsa de treball i la consulta del treballador social seran a càrrec d'en Carles Reixac, un temps dedicat per complet a les persones grans. L'equip del programa, a la conducció a les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí, que avui per motius d'agenda no pot estar amb nosaltres. A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Avui sentirem molts consells, però primer escoltem-ne un.
Quan passes dels 65 anys, pots esperar patir problemes relacionats amb l'edat o pots avançar-te i apostar per la prevenció. Seguir els consells del teu metge i revisar periòdicament la teva visió i audició són els millors consells. Gairebé totes les afeccions agafades a temps poden ser tractades i evolucionen millor.
Avui coneixerem de prop la residència El Mirador de Mataró. Veurem com apliquen unes teràpies innovadores per la tercera edat. Ens presenta i condueix els convidats avui en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Endavant com vulguis, Carles, benvingut.
Bona tarda, Marc. Doncs comencem parlant d'algú que avui aquí no hi és, que és en Josep.
Carai.
I és que vull parlar d'ell, no d'ell com a tal, sinó de coses que fa, perquè tots sabem que alguns cops en els quals ell no està aquí és perquè està donant una classe, o fins prepandèmia estava potser en algun viatge d'aquests que anomenem geroassistencials, coneixent com es treballa amb gent gran en altres parts d'Europa. Jo penso que el que fa, una mica el que vol fer el Josep, a part de conèixer, és també, no creus, potser posar-nos les dents llargues.
Sí, i tant, també.
Doncs el que sí que era el que fa el Josep en aquests viatges és aprendre molt, i alhora, però nosaltres també podem aprendre amb ell, perquè viatge que fa, vídeo que fa.
Sí, oi tant.
I tenim al canal de YouTube d'Inforesidències, tenim un munt de vídeos.
I molt ben fets, perquè té una bona, molt bona màquina.
Els has vist?
He vist algun.
Doncs el que podem fer, o el que fan els directors de residència i els gerents de residència quan van amb ell, és aprendre què s'aplica, quines teràpies innovadores o serveis innovadors s'apliquen a aquests països d'Europa. Intentem portar aquí la part que es pot, perquè, clar. Extrapolar segons què pot ser molt car, però serveix molt per això. Ara bé, ara també et dic una cosa, no cal anar tampoc sempre a fora, perquè ja et dic ara que fa uns dies vam anar, fa molt pocs dies, una residència d'aquí a Barcelona Ciutat, a gravar una nova activitat que feien, una activitat que era sensacional, i que, a més, et puc dir que en uns dies tindrem el vídeo penjat a YouTube també, d'aquesta activitat. I, per altra banda, crec que també el centre que avui entrevistarem, El Mirador de Mataró, ens podrà explicar alguna cosa interessant i innovador.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs comencem avui l'entrevista parlant amb la Laura Fernández, que ella és treballadora social de la residència Mireu de Mataró. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
També parlarem a continuació amb la Elsa Ortega, que és la psicòloga de la residència. Elsa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem, però, com dèiem, parlant amb tu, Laura. Primer de tot, em voldríem que ens fessis, sisplau, per tots els oients, una espècie de marc d'on està el Mireu de Mataró, com hi podem arribar, i després ja parlarem de què en destacaries.
Doncs mira, nosaltres estem ubicats aquí a Mataró, a l'urbanització Can Quirze, que està una miqueta a les afores de Mataró. M'has dit què destacaria?
Sí, primer de tot era que també si em podies explicar si, com, quines formes hi han d'arribar-hi, tant en transport privat com en transport públic.
Doncs mira, un dels handicaps nostres que no podem arribar fins en transport públic perquè ho hem demanat però no en tenim, ara no ens posem de transport públic per arribar fins al mateix lloc, però sí que hi ha una línia que et deixa al barri d'aquí de Rocafonda per poder accedir, doncs, bueno, en un temps caminant, però que, bueno, relativament a prop. I si no, doncs en vehicle propi, vale, sí que pots arribar fins aquí i és molt fàcil perquè directament amb l'autopista, vale, per la sortida de Mataró Sud, doncs ja arribes a la ubicació i a l'organització que està molt a prop nostra.
Bé, el que també és important destacar és que no totes les residències s'hi ha de poder arribar amb transport públic, perquè no totes estan a prop d'una estació. Per tant, és normal que en aquest cas sigui molt més senzill arribar-hi amb transport privat. El que també et volia preguntar, Laura, és quantes places hi ha a Mireu de Mataró?
Doncs mira, nosaltres tenim una capacitat registral de 126 places.
I algunes d'elles són públiques, són totes privades, acreditades?
Sí, correcte. Tenim 56 públiques i la resta són privades.
I ara mateix, tindríeu alguna plaça buida?
Disponibilitat, sí, ara mateix sí que tenim.
Alguna tindríeu. Doncs, quan avancem l'entrevista, abans d'acabar, et demanaré, sisplau, que ens diguis el telèfon de contacte i també algun e-mail, si vols, perquè la gent ho sàpiga i es pugui contactar. El que sí que, com volia continuar preguntant-te, què diferencia el centre Mirador de Mataró d'altres centres de la zona?
Doncs mira, precisament, i relacionat amb el que hem parlat abans, vale? Per nosaltres una cosa que destacaria és el nostre entorn, la nostra ubicació, on estem, on ens trobem, no? Ubicats, perquè realment a l'estat de l'urbanització Can Quirze, que està a les afores de Mataró, ens permet poder gaudir d'uns diferents espais molt oberts, a la natura, i amb unes vistes molt boniques al mar. Llavors, tot això de... I que és veritat que som un centre molt gran, però bueno, tenim un clima molt familiar i comptem amb molts espais diferenciats, com ja t'he dit, amb 5 unitats de convivència, doncs amb totes amb habitacions, diferents menjadors, activitats, recetes i un jardí, doncs on podem passar el dia a dia i de la manera més confortable. Per nosaltres això és molt important.
I una pregunta, m'has dit una paraula que ara per mi és clau, que és les unitats de convivència. Les teníeu ja abans de la pandèmia o ha sigut algo que heu instaurat arrel de la pandèmia?
No, sí que les teníem ja, perquè al ser un centre amb una capacitat registral tan gran, doncs sempre hem vist molt profitós que siguessin doncs, espais com de convivència molt units i molt diferenciats i més familiars i petits, saps?
I ens pots explicar una mica per tothom que no ho sàpiga com es distribueix o com funciona aquest tipus d'unitats?
Doncs en principi el perfil, o sigui, ells estan agrupats, les nostres residències estan agrupats per capacitat cognitiva. Realment intentem que se sentin el millor possible, estan en un entorn que homogeni, no?, a nivell de capacitat cognitiva i les tres plantes i les cinc, si tenim tres plantes amb 5 unitats diferents i totes estan agrupats doncs, amb aquest tipus de perfil.
Per tant, entenc que perquè la gent ens entengui, heu agrupat a tota la gent que viu a Mireu de Mataró, no viuen tots junts, és a dir, sí que viuen junts, però han format com grups petits, subgrups, els quals heu fet a través de les seves afinitats i dels seus perfils cognitius i socials, oi?
Això, sí. Mira, jo si vols explico una miqueta les diferents plantes, com estan
sí,
agrupades.
Gràcies, sí.
Sí? Doncs mira, la primera planta, que després això, bueno, si de cas ja t'ho explicaré millor, si la primera planta és una planta destinada a gent amb demència, ¿vale? És una unitat doncs, molt protegida i adaptada a les seves necessitats d'un perfil de gent amb demència. La segona planta és un perfil molt semiautònom, on sí que poden tenir o començar amb pèrdues cognitives, però no tenen una demència avançada.
Uh-huh.
I a la tercera planta doncs, és un perfil més autònom, on cognitivament estan molt preservats i poden decidir més en el seu dia a dia.
El que també et volia preguntar, tinc entès que a Miró de Mataró, a part de treballador social, que ets tu mateixa, a més tens la funció de coordinadora de projectes de vida. Voldria que sobre això d'aquests projectes de vida ens expliquessis alguna cosa al respecte, sisplau.
De projectes de vida?
Sí.
Doncs, a veure, nosaltres, clar, jo com a treballadora social, que ja la meva tasca fonamental és fer una bona acollida, vale, i un bon preingrés amb la gent, per mi i per tot l'equip, vale, de projectes de vida, el que posem molt èmfasi i li donem molta importància pues, a l'atenció centrada en la persona, vale, i en aquest cas pues, en fer una bona acollida i en rebre tota la història de vida de la persona durant el preingrés i el primer contacte amb la família també per poder donar continuïtat al seu projecte de la persona en el moment que ingressa. Llavors, per nosaltres això és molt enriquidor i un cop la persona ja està incorporada al centre doncs intentem lligar tota la seva història de vida en projectar que aquí doncs, continuï la seva dinàmica, els seus costums, les seves preferències, tot això sí. Li donem molta importància.
I a més, em sembla que, si no m'equivoco, ara parlarem amb Elsa Ortega, perquè a part de donar-li com feu molta importància als projectes de vida, també doneu molta importància a la innovació, i em sembla que ja porteu un temps treballant amb ulleres 3D, i tornem a recuperar a la Elsa Ortega. Elsa?
Sí, hola, Carla, què tal?
Bona tarda. Doncs, amb tu volies, sisplau, que ens comentessis com treballeu, o en què consisteix això de treballar amb ulleres 3D, sisplau?
Sí, us explico una mica el projecte. Nosaltres, arrel del confinament, hem introduït aquest projecte que consisteix en bueno, fer servir unes ulleres de realitat virtual, que és una realitat virtual immersiva. Us explico millor. Que
sí, sisplau.
Sí, mira, són vídeos que estan gravats a 360 graus, llavors et donen la sensació que estàs dins d'aquell vídeo. És a dir, no estàs veient una projecció qualsevol, com pot ser una pel·lícula o un vídeo per YouTube, per exemple,
sí.
Sinó que tens aquesta sensació de que estàs dintre, que l'estàs visquent.
Entenc.
Amb això aconseguim que t'aïlles del teu món real i et fiques per complet dins d'aquest món virtual. Amb això, doncs, lògicament ja podeu veure que en el moment del confinament totes aquelles preocupacions, en la llit de tot el que vam viure tots, doncs era una activitat molt agradable, no? Poder aïllar-te de tota aquesta situació.
El 3D en una persona jove a vegades ja li provoca mareig, malestar. Una persona gran ho toleren bé, el 3D, les ulleres, la sensació d'estar dins, com has dit?
No, t'ha tolerat molt bé. Sí que sé que era un punt que teníem molt en compte en un principi, però t'ha tolerat bé. Nosaltres procurem que sempre la persona gran estigui sentada, per suposat. Les primeres visualitzacions sempre estàs, bueno, les primeres i totes, sempre hi ha una persona al seu costat, però al principi sempre li agafes la mà, o tens un contacte més físic, li vas parlant, perquè, a veure, sí que volem que s'aïlli del món real, però no al 100%, lògicament. I és cert que hem començat amb persones que no tenen un deteriorament cognitiu, o en tot cas aquest és molt lleu. Per tant, volíem precisament per aquest fet veure com anava aquesta pràctica i com s'adaptaven a aquesta nova tecnologia.
I en tot cas, quina ha sigut la rebuda per part dels residents? Ha estat bona?
Molt bona. La veritat és que sí. Ja esperàvem que fos alguna cosa bona. Pensa que nosaltres ja estàvem fent activitats amb noves tecnologies. Per exemple, fèiem estimulació cognitiva amb tablets. Fem exercicis tant físics com cognitius amb la Wii, amb la consola. I aquest ha sigut fer un pas endavant, introduir la realitat virtual.
Totalment.
Si voleu, us explico una mica els beneficis.
Sisplau, sí, ha donat la pregunta. Perfecte.
Sí?
Sí, gràcies.
Doncs mira, principalment, i una mica en relació al que us comentava la meva companya, la Laura, ha estat una activitat que ha sigut motivadora per ell. És a dir, és una activitat significativa. El fet de recollir la història de la vida de cadascú ens dona una informació molt completa de quin vídeo pot ser més significatiu per ell. Per això repetir-ho així.
Sí.
Saber quins són els seus interessos, quines són les seves preferències, en què van treballar, si havien estat aquí, si els hauria agradat estar en algun lloc en concret. I això doncs fa que sigui més enriquidor. Altres avantatges o beneficis, doncs, bueno, el fet d'introduir noves tecnologies que ha millorat la seva autoestima. A nivell emocional hem vist canvis on per tot s'ha reduït l'angoixa, hem trencat amb l'avorriment. Símptomes depressius com pot ser l'apatia o la tristor, això també s'ha reduït. Han augmentat fins i tot les relacions socials entre companys, el fet de parlar d'alguna cosa nova i diferent. Això també fa molt grup.
Doncs, si ja heu començat amb aquesta línia, no em vull arribar a imaginar que heu passat de la Wii a les ulleres 3D, com podeu arribar en un futur.
Igual, eh?
El què?
Que continuarem, aquí no ens parem nosaltres.
Ah, clar que sí, i a més, entenc que si us funciona, aneu per aquesta línia, continuareu amb les ulleres i també, òbviament, entenc que en un futur ficareu noves teràpies encara més innovadores. Però jo el que vull ara és, amb el vostre permís, llançar un missatge a l'audiència, que és que ja hem vist on està la residència, hem vist com es treballa tant en projectes de vida com també amb la innovació. I, sisplau, ara, abans d'acabar, demanar-li a la Laura si ens vol dir el telèfon de contacte per qualsevol que vulgui trucar i preguntar.
Doncs, mira, el telèfon de contacte és el 93-790-15-36.
93-790-15-36, ho he dit bé?
Sí, correcte.
Doncs Laura Fernández i Elsa Ortega, moltes gràcies per participar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs Marc, moltes vegades aquí a la borsa de treball hem donat consells sobre com afrontar una entrevista, preguntes que et poden
sí,
fer.
Senyor.
I faig un breu incís. Al començar el programa estàvem parlant d'aquests vídeos que fa el Josep a l'estranger,
sí,
quan va, i que també podem aprendre amb ell. Només comentar que ara fa uns anys va fer un vídeo fet aquí a Barcelona d'uns consells per escollir una residència, també hem donat aquí en directe a la ràdio. I aquest vídeo ha sigut dels més vistos a InfoResidència del canal, ha tingut més de 14.000 visites.
Déu-n'hi-do,
de gent. El que, com diem sempre, també hem fet vídeos agraint molt la feina de les auxiliars i altres treballadors de residència durant tota la pandèmia i abans. El que vull donar alguns consells que sí que poden anar molt bé per una persona que tingui una entrevista a una residència com a tal, i és alguns consells que poden preguntar o poden fer. Per exemple, penso que en una entrevista on estiguem ja a la residència, demanar que ens ensenyin al centre, també és important per veure com es distribueix i com està, és un factor molt important. També preguntar a l'entrevista en la residència quin tipus de contracte ens faran, si serà indefinit, si serà per obra i servei, si serà temporal, si serà com sigui, o de relleu. I també preguntar un punt clau que és molt important a la residència és quin tipus de jornada és. Perquè a vegades es fa o setmana llarga o setmana curta, que és que a vegades una setmana treballen 4 dies,
sí,
a la següent treballen 3, i això hi ha centres en els quals opten per treballar cada dia menys hores i hi ha centres en els quals han votat amb els treballadors fer una setmana llarga, una setmana curta. I també preguntar pel torn, és a dir, si tot i així ens tocaria potser matí o tarda, si fos cada dia
o
no...
O nit.
I també preguntar, no estaria de més, quantes persones hi ha per torn i també quants residents hi ha, per una mica calcular la càrrega de treball.
La càrrega que ens trobarem.
I per últim, preguntar, jo ho he fet sempre, perquè vaig una mica peix amb aquestes coses, ho he de reconèixer, si hi ha alguna forma d'arribar en transport públic, perquè a dia d'avui hi ha Google Maps, però sempre hi ha algun truquillo que ens poden donar al centre, si finalment ens agafen, per arribar més fàcil, o per exemple, no, vinc amb cotxe, doncs pots aparcar allà, que hi ha un lloc, no sé què. Són, clar, qui porta ja molts anys treballant-hi, els hi va molt bé i ens poden donar molts bons consells.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Doncs avui, en comptes de parlar de dependència, la consulta d'avui va orientada a la discapacitat. I és que hem rebut la següent consulta. Diu així, em podríeu donar informació sobre el certificat de discapacitat? Aquesta pregunta ens la fa l'Antoni des de Terrassa. Doncs sí, té raó l'Antoni, o també penso que hem de dir que moltes vegades parlem de com tramitar la dependència, quins beneficis té, quins graus hi ha, però poques vegades, em sembla una o dos, en aquests últims anys hem parlat de la discapacitat.
Sí.
Discapacitat, primer de tot, crec que és important començar dient que hi ha diferents tipus. Hi ha la física, la intel·lectual, la sensorial, la psíquica i la visceral. Aquesta última m'ha creat una mica l'atenció, la visceral, perquè almenys tu no sé, però jo no sé quin tipus de discapacitat era la visceral, i és un tipus de discapacitat que té a veure amb els òrgans. Per exemple, tenim problemes de cor o d'òrgans, o per exemple, alguna malaltia que ens produeix, per exemple, diabetes,
sí,
i ens crea una discapacitat, això també es valora, i és la visceral, per un costat. Per altra banda, com es tramita o com es demana una discapacitat? Cal anar a un CAT, que és el centre d'atenció al discapacitat o a la discapacitat. Es pot buscar quin seria el nostre CAT per internet, poses CAT i la teva població i a Google t'hauria de sortir quin és el més proper. I com sabem tots, hi ha molts beneficis en quant a un cop tinguem ja tramitada la discapacitat. Però també s'ha de dir que aquests beneficis comencen a partir del 33%. Yeah. En tindràs menys, en tindràs més. Però hi ha com una franja de beneficis de 33 fins 65, i a partir del 65% de discapacitat se'n sumen més.
Clar.
Però aquesta franja no. També t'he de dir que quan facis la petició al CAT i finalment tinguis dia i hora per valorar-te, et valorarà un metge, un psicòleg i un treballador social. ¿Vale? I ara un consell, que jo conec, això ho dic ara que no en sent ningú, Marc.
Sí.
Doncs si et veu el metge, que és el primer, i el psicòleg, i no et passa el treballador social, que és l'últim que et veurà, mala senyal. Perquè vol dir que no et considera per arribar al mínim.
Clar,
si passa,
clar,
bé.
Clar, clar.
I per últim, un últim bon consell, aquest certificat que tindrem a Catalunya, si ens remitem aquí, val per tot Espanya.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, Carles, ens veiem demà.
Ens veiem demà.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5, amb més informació de les nostres residències i amb més entrevistes i també amb més És Gran Ser Gran. Us esperem. Fins demà. Adéu.